l'Info Migdia.
Bon dia, és dimecres 7 de febrer. Obrim un dia més d'edició informativa aquí a Ràdio Calella Televisió. Avui obrim amb la resposta que donarà el regidor Josep Torres a l'Associació de Veïns de Codina, que recordem-ho, ahir mateix van estar al programa La Ciutat. Ho tractem ara mateix. Us parlem, Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
I jo mateixa, Dolors Lieuri. Avancem continguts en titulars. Josep Torres és el regidor del districte en el qual s'inclouen els apartaments Codina, és el regidor de districte de la zona de Vall d'Angull i amb ell parlarem avui sobre les peticions que ha traslladat públicament l'entitat veïnal.
Miguel Martínez, de l'Associació de Veïns Codina, va mostrar la seva preocupació per l'abandó d'una finca pròxima als blocs de pisos, que seria pólvora en cas que es declari un foc a la zona boscosa que l'envolta.
Preguntarem sobre això al regidor del districte. Més coses, el sindicat Comissions Obreres ha xifrat en 35 milions les hores extres que van fer els treballadors catalans durant el segon trimestre del 2017 i que poc menys de la meitat ni es remuneren ni tampoc es compensen.
Diu el sindicat que aquest és un símptoma més de la precarització de les condicions laborals dels treballadors, que s'accentua en el sector serveis i entre professionals científics i intel·lectuals. En parlarem avui amb el secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres, Ricard Ballera.
I demà comencen les activitats del Carnestoltes a Calella amb la celebració del dijous llarder i la rua, la primera, la de l'Escola Pia.
Avui detallarem totes les activitats que es realitzaran a la ciutat amb motiu del Carnaval, unes activitats que s'estendran fins al 17 de febrer.
I el Museu Arxiu ha inaugurat un nou espai en el qual es mostraran peces que no s'exposen a la col·lecció permanent del museu.
Finestra oberta al dipòsit de reserva és el nom de l'espai en el que actualment s'hi pot veure una yukata, un kimono masculí de finals del segle XIX, donat per una dona que estiueix aquí a Calella.
Els veïns dels apartaments Codina i aquí a la ràdio posaven l'accent en la situació d'una finca particular del barri on han crescut tant les herbes i també les branques dels arbres que arriben a dos dels blocs de pisos. I a ells, que estan a tocar de cap aspre, temen pel risc que, en cas d'incendi, el foc pugui arribar a les cases. Tenim en línia el regidor de districte, el tinent d'alcaldia Josep Torres. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Davant aquesta situació, doble petició dels veïns de Codina. D'una banda, demanen que s'exigeixi en la mesura del possible la propietat de la casa, que desbrossi el pati. L'altra és que es delimiti una franja perimetral contra els incendis a cap aspre. Anem a pams. Des de l'Ajuntament han fet gestions amb la propietat, senyor Torres?
Sí. Vull dir, de fet, aquest és un tema una mica recurrent, no? El tema de les bardisses, de les fulles, sobretot en els solars i finques que hi ha per allà aquella zona. Aquesta poder és la més important i d'alguna manera havien tingut converses i automàticament es va fer la carta a la propietat reclamant la neteja. Vull dir que això és una cosa que ha passat la setmana passada, si no recordo malament, o molt estirar al final de l'anterior.
Era la primera petició que es feia a la propietat?
No, ja s'ha fet algunes perquè ja torno a repetir, vull dir, això de les herbes és recurrent.
Sí.
Es neteja una propietat i quan ha passat un any, un parell d'anys, tornem a tenir, si no el mateix problema, un problema similar i, per tant, s'ha de tornar a fer una actuació de manera regular. L'Ajuntament de Calella ja només per aquesta zona, sinó en alguna altra zona, ja ho fa, des de la Regidoria de Medi Ambient, doncs es reclama les propietats de les finques que netegin perquè és una obligació d'ells, la llei ho contempla així.
Ara cal esperar la bona voluntat de la propietat, perquè si no això ens conduiria a entrar en un procés molt més llarg.
Sí, bueno, efectivament, o sigui, encara que, com he dit abans, la llei obliga la propietat a tenir neta la seva finca, el seu solar, és cert que hi ha propietaris doncs, que no acaben de complir, llavors nosaltres hem d'anar enrere d'ells. Òbviament, si hem de fer nosaltres algun tipus d'intervenció, que també la llei ho contempla, que doncs necessitem permís, vull dir, no podem fer les coses sense tenir el permís de la mateixa propietat, que ja tampoc tindria sentit, perquè és ell que ho ha de fer, o d'un jutge. I llavors, clar, tot això s'allarga moltíssim. Nosaltres, en tot cas, comptem amb la bona voluntat de la propietat i estarem amatents a que això es faci.
També apuntaven els veïns la possibilitat de delimitar una franja de protecció contra els incendis, ells que estan a tocar de cap aspre. És una possibilitat que es valora des de l'Ajuntament?
Bueno, això és la primera vegada que ho han plantejat, és una cosa que s'ha de valorar, efectivament. Nosaltres ho plantegem als tècnics, sempre una mica, la idea sempre és la mateixa. En el moment que se'ns fa una, qualsevol tipus de reclamació, se'ns proposa qualsevol tipus d'idea, nosaltres el primer que fem és passar als tècnics l'estudi d'aquesta proposta i a partir de les avaluacions dels tècnics acabem decidint els polítics.
Ahir els veïns que van passar aquí al programa La Ciutat al matí, aquí a Ràdio Calella Televisió, van fer una mica de repàs al llistat de reivindicacions. Moltes d'elles ens deien que ja han estat resoltes, com per exemple el tema de la nova pavimentació de tot el barri, de tot el districte. Esperen la reparació del mur que vostè ja ens va anunciar aquí a la ràdio, que té partida compromesa pel pressupost d'aquest 2018.
Sí, efectivament. Mm-hmm. Nosaltres, des del principi... Bé, jo crec que sempre s'ha fet alguna cosa allà, no? El que sí que és cert que l'actuació que s'ha fet en aquest mandat és molt més significativa, és molt més visible, no? Però continuarem treballant, perquè estem convençuts que els apartaments Codina, doncs per la seva característica d'estar en una punta de la ciutat, etcètera, doncs els hem de mimar una mica, si em deixeu dir aquesta expressió que són una mica molt així carinyosa, però jo diria que hem d'intentar que ells se sentin, perquè per la notícia que ell i vosaltres posàveu, senten com el cul de la ciutat, i clar, no és ben bé això, nosaltres volem que ells se sentin calients de primera com tothom, i per això estem fent actuacions que no poden ser totes de seguida i per demà, però sí que les estem estructurant per intentar anar fent alguna coseta cada any per intentar millorar cada vegada més l'aspecte del barri.
I no sé si és una reclamació, una petició exclusiva dels veïns dels apartaments a Codina, però sí que deien que una de les assignatures pendents encara és el de la neteja. Deien que no es fa una neteja prou a fons al barri.
Bueno, aviam, sobre neteja també vam estar treballant molt el primer any del mandat i crec que vam aconseguir coses. Jo sempre els dic, si vosaltres penseu que d'alguna manera la cosa fluixa, doncs m'heu de dir, llavors jo faré incidència i la cosa ha de funcionar exactament igual que va funcionar al primer, finals del primer any, segon any. Vull dir, això és una cosa que hem d'estar sobre. La neteja és una cosa que depèn molt de la percepció ciutadana, de la gent com ho veu, no? I si en aquest moment ells perceben que la cosa no està massa bé, que això al final no m'ha acabat d'arribar, però vull dir que si ells m'ho fan arribar, doncs jo em posaré en contacte amb la gent que fa la neteja perquè doncs es faci bé, ja està.
Aquesta neteja és una doble responsabilitat, tant de l'administració com perquè el servei de neteja es faci de forma eficaç, però també la responsabilitat pròpia dels ciutadans de no embrutir la ciutat, que aquí entraríem en una altra gran reflexió.
I tant, enorme, vull dir que jo, que és com tot, igual que a casa, quan menys embruts, menys has de netejar, a la ciutat passa a l'engròs, però exactament igual, quan menys embruts és més fàcil de netejar, no? I jo crec que, aviam, d'alguna manera s'està aconseguint que hi hagi una percepció de la neteja que no serà mai total, perquè ja he dit abans, la percepció de cada persona és diferent i naturalment no és el mateix la ciutat al matí que la ciutat a la tarda que la ciutat a la nit. Hi ha moments en què, clar, s'embrut i al llarg del temps, de les hores, i això ho hem de tenir en compte, però això no vol dir baixar la guàrdia, hem de continuar escoltant a la gent i a partir d'aquí intentar millorar el servei.
Queda clar, tinent d'alcaldia Josep Torres, regidor del districte de la zona de Vall d'Angul i Apartaments Codina, gràcies per atendre la trucada de l'Info Migdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
La policia local de Calella ha tancat la riera cap Aspre per acumulació de sorra.
Així ho ha informat la policia a través del seu compte de Twitter. Les pluges dels últims dies han provocat que la riera quedés inutilitzable a causa del cúmul de sorra. D'aquesta manera, la riera queda tancada al pas de vehicles fins a nou avís.
Aquesta és una de les afectacions a la mobilitat pel dia d'avui, però per obres programades també hi ha altres trams de carrers de Calella que estan tallats al trànsit.
Són el de Bruguera entre Amadeu i Ànimes, un tall permanent fins que durin les obres de reforma del carrer. No es podrà circular pel carrer Creus i tampoc es podrà passar per l'encreuament amb Església per les tasques de repartiment de mercaderies que es permeten. L'afectació durarà fins les 7 del vespre.
Més coses. Les pluges i les nevades d'aquests últims dies han estat molt benvingudes perquè han permès donar un lleu respir a les reserves de les conques internes de Catalunya. En 4 dies, i segons informa l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, han guanyat uns 5 hectòmetres cúbics d'aigua. I la millor notícia, Andrea,
que la tendència encara és creixent.
La sequera dels últims mesos havia activat l'alerta sobre els cabals dels rius per sota de la seva capacitat normal, però l'últim episodi de pluges, que encara no ha acabat, està reconduint aquesta situació i això es constata també al riu Tordera, que permet potenciar la recàrrega de l'aqüífer del qual s'abasteixen diverses poblacions, com és el cas de Calella. L'ACA ha informat que l'embassament de Foix, per exemple, ha arribat al seu màxim i s'han hagut d'obrir comportes. El de Sant Antoni, conegut com l'embassament de Talarn, on hi arriba l'aigua del riu Noguera Pallaresa, ha arribat al 46,5% de la seva capacitat. Tot i aquestes bones notícies, que permet que la xarxa hidrogràfica de Catalunya recuperi tan sols els seus valors normals, es continua demanant el màxim estalvi i sentit comú en la despesa de l'aigua.
Més coses. Humana va recollir 47 tones de roba usada a Calella l'any passat a través de la desena de contenidors que té repartits per la ciutat. L'organització dona una segona vida a la roba, al calçat i als complements de la llar. El revèn a la quinzena de botigues de segona mà que té a Barcelona o la recicla.
El conjunt del Maresme Humana ha recuperat durant el 2017 un total de 487 tones de roba usada en prop d'una trentena de municipis, un 44% més que l'any anterior. Les xifres de recollida més importants s'han registrat a Vilassar de Mar, 90 tones, a Calella 47 i a Montgat 40 tones. La roba recollida es classifica en una central. Part es ven a les botigues pròpies que té Humana a Barcelona i una altra part s'envia a Àfrica, a països com Guinea-Bissau o Moçambic, on es ven a preus locals. La resta, la que està en mal estat, es destina al reciclatge, aprofitant la matèria primera i a valorització energètica. L'organització és la que s'encarrega del desenvolupament del programa 3C d'Agricultura Social a Calella, a partir del conveni signat amb l'Ajuntament per la creació d'horts socials.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Si convertíssim les hores extres que es fan a Catalunya en llocs de treball, hi hauria 18.000 persones més contractades. És una de les conclusions que es desprèn de l'estudi que ha presentat el sindicat Comissions Obreres en base a les dades de l'enquesta de població activa del segon trimestre del 2017. En ell s'indica que el 40% de les hores extres que fan els treballadors no són ni remunerades ni tampoc compensades. En parlem avui amb Ricard Ballera, ell és el secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres. Aquí saludem ara mateix. Bon dia.
Sí, bon dia.
A Catalunya, i segons aquest estudi indica, s'han fet 35 milions d'hores extres. En aquest període, en el tercer trimestre del 2017, es pren de base.
Sí, es pren de base el segon trimestre del 2017 i les 35 milions d'hores correspondrien a l'exercici del 2017. I com bé deies, un dels principals resultats de les hores d'aquest informe d'hores extres és pues, la proporció significativa d'hores no pagades. No de cada dues persones que fa hores extres o que ha fet hores extres durant aquest període no les ha cobrades. És una notícia que reforça la imatge de precarització del mercat de treball que hem denunciat també en altres qüestions com el pues, treball parcial involuntari, la temporalitat, la sobrequalificació, la inseguretat laboral o també la devaluació salarial que hem patit els treballadors i treballadores els darrers anys.
Uh-huh. Senyor Ballera, sens dubte aquesta xifra impacta, aquesta de 35 milions d'hores extres realitzades a Catalunya, és una xifra gruixuda. Deia que en aquest informe es fa una distinció entre els sectors on majoritàriament es paguen les hores extres i els sectors on no es paguen les hores extres. Quins serien?
Bueno, l'informe el que ens mostra és que trenca una miqueta el tòpic de que les hores extres es facin sobretot al sector de serveis, no? El que ens ha donat que a nivell de categories professionals són més els colls blancs, o sigui, els tècnics especialitzats, els que fan les hores extres que no pas amb la gent, diguem-ne, que treballa, les persones que treballen al sector serveis, doncs, la restauració o el comerç. L'estudi que fa és una comparativa de tres moments, de tres segons trimestres, els del 2008, el del 2013 i el 2017, i una dada que destaca és que en el cas de les hores no pagades, si abans aquestes hores les feien sobretot els homes, ara ha canviat la tendència i ara són sobretot les dones les que fan hores no pagades. I això és una molt mala notícia, però com sabeu, també el tema de la temporalitat, també el tema del treball parcial involuntari, són aspectes de la precarietat que afecten especialment a l'ocupació femenina.
L'estudi aquest també es fixa en l'evolució de la realització de les hores extres en els últims, diríem, 10 anys, en plena crisi fins aquest 2017, una evolució que en aquest període mostra que s'ha rebaixat fins gairebé la meitat. Com s'explica això?
Bueno, hi ha dues explicacions. Una explicació és que s'ha reduït el total d'hores treballades. O sigui, un fenomen que ens trobem des de l'any 2008 fins actualment, és que el total d'hores treballades s'ha reduït en gairebé un 15%. Nosaltres ara treballem menys hores anuals que no pas les que es treballaven abans, perquè hi ha molta més feina parcial, perquè encara tenim un atur molt elevat, i per tant aquest seria, diguem-ne, el primer raonament. Si mirem quanta gent fa hores extra, ens trobem que són el 2,7% dels assalariats i assalariades. Això podria semblar que és poc o ens imaginem que és més. Una cosa hem de tenir en compte, que nosaltres quan fem aquesta exposició de les dades en aquesta població activa, ens basem en la pregunta que es fa als enquestats sobre si han fet hores extra o no en la setmana anterior. Això no vol dir que a nivell subjectiu no hi hagi moltes persones que han format part de l'enquesta que donin ja per fet que els 15 minuts que entren abans a la feina o els 15 minuts que surten després formen part, diguem-ne, de la seva jornada laboral, o fins i tot a certs sectors, com el comerç, que fer doncs, 9 o 10 hores diàries doncs, formi part de l'horari normal. No? I també hem d'entendre que l'enquesta de població activa ens dona una fotografia, no?, molt precisa de la situació, però que es basa, diguem-ne, també en la percepció subjectiva de les persones. I en aquest sentit, probablement, si tinguéssim un registre, que és una de les coses que demanem a l'estudi, si tinguéssim realment, cada empresa tingués un registre de les hores que treballen tots els treballadors i treballadores, doncs tindríem potser fins i tot una imatge una mica més àmplia a nivell d'hores extres que es realitzen. No?
Senyor Vallès, per acabar li preguntaria, els treballadors tenen l'obligació de fer hores extres?
No, és de mutu acord, hi ha un màxim anual que es fa i els treballadors no tenen l'obligació de fer-les. Nosaltres no estem tancats que es facin hores extres en moments en pics de producció o situacions, diguem-ne, extraordinàries. No? Evidentment s'ha de tenir una flexibilitat interna, però això no vol dir que d'alguna manera s'acabin fent hores de tipus estructural. En aquest sentit, i jo també, per una darrera vegada que penso que pot ser interessant per la gent que us escolta, és que s'han reduït el total de hores extres, el que sí que ha augmentat és la intensitat de les hores treballades. La gent que fa hores extra, actualment, fa més hores extra a la setmana que no pas les que feia l'any 2020. I això implica que hi ha certs sectors on, diguem-ne, està agafant un caire estructural el tema de fer hores extra i fins i tot de fer hores extra no remunerades.
Doncs avui a l'Info Migdia que hem volgut tractar sobre aquest informe que ha presentat Comissions Obreres, que ens deixa un titular prou important. Les hores extres fetes a Catalunya durant el 2017 van ser de 35 milions i la realització d'aquestes hores extraordinàries impedeixen la creació de 18.000 llocs de treball. N'hem parlat amb Ricard Ballera, ell és el secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres, a qui agraïm que hagi atès la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres per trucar.
facebook.com/radiocalella Twitter, @RadioCalellaTV.
Un apunt en la crònica comarcal, Mataró-Bus ha estat obligada a readmetre un treballador acomiadat. El jutjat social número 2 de Mataró ha sentenciat que l'empresa gestora del Servei Municipal de Transport de la capital del Maresme ha de readmetre el treballador a qui van despatxar per negar-se a reunir-se amb l'empresa i també per haver faltat el respecte a un superior. Això és el que va al·legar Mataró-Bus.
La sentència diu que en tot cas aquestes dues circumstàncies serien constitutives d'una falta menor, però que no justifiquen l'acomiadament. La sentència també reconeix la condició de representant sindical del treballador, la qual cosa li atorga el dret a ser readmès. En el cas d'un treballador qualsevol, es resoldria amb una indemnització per acomiadament improcedent.
57.9 FM.
No t'adormis i posa't en marxa, perquè el carnaval ja és aquí. I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
Montana Perruqueria, Quan algú et demani que els recomanis una perruqueria, pots aconsellar-los la teva, lògicament, o adreçar-los a Montana Perruqueria. I no pateixis, quedaràs bé. Perquè a Montana Perruqueria, com ja saps, tenim mans amb ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabells i pentinat, sigui de l'estil que sigui. Montana Perruqueria. Per evitar esperes i guanyar temps, pots demanar hora trucant al 93 769 46 28. 93 769 46 28. Montana Perruqueria, de Montse Soler, plaça de l'Església, Calella.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
10 minuts i seran les dues. Els nens i nenes de les escoles de Calella ja segueixen les indicacions del rei Carnestoltes i van cada dia aquesta setmana amb pentinats divertits, amb sabates diferents o amb la bata del revés. Les festes de Carnaval ja són aquí i la ciutat està preparada per totes les activitats que començaran demà dijous, coincidint amb Dijous Llarder, i s'allargaran fins al dia 17.
L'escola Pia és la primera en sortir al carrer amb la seva rua. Serà el dijous, demà, a partir d'un quart de quatre. El recorregut sortirà de l'escola cap al carrer Sant Joan, baixarà pel carrer Bruguera fins a Romaní, Església Sant Pere i finalitzarà de nou a l'escola. Amb motiu de Dijous Llarder hi haurà una actuació de les pallasses Betty i Perla i un espectacle de música i jocs a la plaça de l'Església. Serà a dos quarts de sis.
I divendres tindran lloc les rues de les altres escoles de la ciutat. La més matinera, la Minerva, a dos quarts de 10 del matí, que sortirà de l'escola fins a arribar al carrer Amadeu, passarà per Bruguera, pujarà per Romaní i tornarà a l'escola.
De 10 a dos quarts de 12 és el torn de l'Institut Bisbe Sivilla. El seu recorregut passarà pel carrer Joan Maragall, la Riera Capastre fins al carrer de la Riera, la plaça de l'Ajuntament, la plaça de l'Església, Raval, Bruguera, plaça de l'Església i tornarà a l'Institut fent el trajecte a la inversa.
I quan faltin 5 minuts per 3 quarts de 4 de la tarda, això també divendres, es farà la Rua del Freta, que passarà per Jovara, Cervantes, carrer Església, Sagnier i tornarà de nou a l'escola pel carrer Jovara.
Dissabte a les 5 de la tarda tindrà lloc el pregó d'en Carnestoltes a la plaça de l'Ajuntament, que donarà sortida a la Rua Infantil. Passarà pels carrers Bisbe Sivilla, Romaní, Església i Ànimes fins a la fàbrica Llobet Guri i comptarà amb la participació dels geganters de Calella, l'agrupament Escolta Montnegre i el Centre Obert als Pins, a més de la coordinació de l'ADF de l'Alt Maresme.
La festa llavors seguirà a la fàbrica Llobet Guri amb berenar i animació pels infants. A partir de les 11 de la nit, espectacle a càrrec d'esdeveniments Set Vetes i servei de bar per part del Cau de Calella.
L'Ajuntament ha informat que en cas de pluja la festa començarà a la fàbrica Llobet Guri i que prioritzarà l'entrada als grups que participin a la rua.
I el dia 14, dimecres de cendres, realitzarà l'enterrament de les sardines. Serà a partir de les 7 del vespre a la plaça Catalunya. Hi haurà una cercavila pels carrers Cervantes i Església fins la plaça de l'Església. Allà es llegirà el testament del Carnestoltes i es produirà la seva crema. També es farà l'entrega dels premis del concurs de vídues i música.
La gran rua de Carnaval de l'Alt Maresme arriba aquest any a la 19a edició. Com cada any sortirà de l'Avinguda Mediterrani de Pineda de Mar, continuarà per l'Avinguda Hispanitat i passarà pels carrers Església i Indústria fins a la fàbrica Llobet, on es farà el lliurament de premis a les comparses i s'animarà la festa amb un DJ. La rua arrencarà dissabte 17 a les 7 del vespre i està previst que la festa comenci a la fàbrica a les 11 de la nit.
Una gran rua de Carnaval de l'Alt Maresme, coordinada per la Comissió de Carnaval de l'Alt Maresme i organitzada conjuntament entre els ajuntaments de Pineda de Mar i Ajuntament de Calella. Serà el dissabte 17 de febrer a les 7 de la tarda. Altres qüestions: convocada ja la 5a edició del Premi Ciutat de Calella, manté el format de doble modalitat en categoria individual i també la de entitats o associacions. Les candidatures es podran presentar fins al 14 de març per escrit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. El període de votacions anirà del 15 de març al 13 d'abril. Els guanyadors del Premi Ciutat de Calella 2018 es donaran a conèixer en el marc d'una gala que tindrà lloc el 21 d'abril.
Les bases reguladores per la concessió del Premi Ciutat de Calella 2018 estableixen que hauria d'haver un mínim de dues candidatures per modalitat. Si no s'hi arriba, el premi quedarà desert per manca de participació. El reconeixement és de votació popular i per això el consistori disposarà d'una urna mòbil que s'instal·larà en diferents punts del municipi i d'una fixa a la Biblioteca Municipal de Can Salvador de la Plaça. Per participar-hi caldrà presentar el document d'identitat vigent i es comprovarà que la persona que vota està empadronada a Calella. La gala del Premi Ciutat de Calella 2018 i l'entrega dels guardons tindrà lloc la nit del 21 d'abril. Jaume Pruna, president del grup Pavimultor en la modalitat individual, i l'equip de suport d'atenció domiciliària PADES en la d'entitats van ser reconeguts en l'última edició del Premi. 350 calellencs van participar en el procés d'elecció.
I el Museu Arxiu ha inaugurat un nou espai, s'anomena Finestra oberta al dipòsit de reserva. En ell es mostraran peces que no formen part de la col·lecció permanent del museu i que canviaran cada 3 mesos.
La directora de Patrimoni de la ciutat, Carme Tor, m'ha explicat què es podrà veure en aquest nou espai.
Aquesta finestra oberta és com un tast de les peces que tenim en el magatzem del museu. És una espècie de peça del mes, com hi ha en el motor, però té una característica diferent. Nosaltres l'oferirem cada 3 mesos, la canviarem, i la singularitat és que és una peça diferent que no trobem en d'altres col·leccions del museu. I per això, per començar, ho hem fet amb una peça realment diferent, espectacular, que és un kimono, una yukata. En aquest cas, és l'única peça d'indumentària que tenim japonesa, i no sols d'indumentària, no tenim res més japonès en el museu.
La yukata que s'exposa és un kimono masculí d'ús informal que data del segle XIX. Es tracta de l'única peça japonesa del museu i està elaborada d'un dels teixits asiàtics més luxosos, de seda.
És una peça de finals del segle XIX, una donació en el museu, i la veritat és que és un kimono d'ús informal, és a dir, ja quan vingueu a visitar-lo doncs ja podreu veure doncs, que hi ha diferents tipus de kimonos, i hi ha els formals, per usos i actes més formals, i per d'altres més informals. El que tenim és per actes més informals, per estar per casa o per anar a activitats doncs, no tan serioses, no? I a partir d'ara doncs, convidem doncs, a tots els visitants del museu que es fixin en el vestíbul també de la primera planta, perquè hi haurà sempre doncs, aquesta finestra oberta a les col·leccions del museu.
Tor m'ha indicat que és una donació d'una dona que estiueix a Calella i que té un gran valor sentimental.
És d'una persona de Calella, que estiueix de fet a Calella des de fa molts anys, que és una habitual del museu, és una persona que està molt vinculada doncs, a nosaltres, que ha fet moltes donacions ja de peces en el passat, i que aquest estiu ens va donar aquesta peça de família que pertanyia al seu besavi, i que ella l'havia vist sempre doncs, que l'avi el portava a casa, i li té lògicament molt apreci, i va pensar doncs, que en el museu es conservaria i el podríem doncs, ensenyar a tots els visitants.
La yukata es pot visitar fins al mes de maig al Museu Arxiu.
I acabarem abans del temps recordant que avui a l'aula d'extensió universitària podran conèixer la història de la informació esportiva a la televisió pública catalana.
Serà amb la conferència 34 anys d'esports de TV3 a càrrec de la periodista del Departament d'Esports de TV3, Imma Pedemonte. Serà, com sempre, a 6:45 del vespre al Casal L'Amistat.
Gràcies, Andrea.
Fins demà.
Al temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
Quim Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Avui, de moment, jornada bastant tranquil·la, almenys en aquestes primeres hores del dia. Hi ha alguns núvols al Marès Menor, però són poc importants. Esperem que hi hagi més clarianes com més cap al migdia. De tota manera, això canvia, ja que esperem que a última hora del dia d'avui, entrada la pròxima nit, tinguem ruixats localment amb alguna petita tempesta, especialment al centre i nord de la comarca. Després s'aniran desplaçant també cap al sud del Maresme, amb una cota de neu que en un primer moment estarà cap al voltant dels 400 metres, baixant a 300. No es descarta que a prop de la costa puguem veure algun floc de neu barrejat amb aigua, algun petit ruixat de calamarsa, fruit d'aquest descens de temperatura i d'aquesta inestabilitat que tindrem al llarg, sobretot aquesta pròxima nit, matinada també. Per tant, un temps que serà insegur. De fet, demà continuarà la variabilitat, amb un cel força tapat, potser amb alguna ullada de sol al matí, però altre cop a la tarda podem tenir nous ruixats, i altre cop també la cota de neu estaria situada al voltant dels 300 metres. Per tant, es podrien enfrinar moltes zones de la serralada litoral aquí a la comarca, amb unes temperatures que, en definitiva, avui les màximes més o menys com ahir, però amb tendència a baixar altre cop a última hora de la jornada. Els vents seran fluixos, bufaran de mar cap a terra, la situació marítima amb marejol i mar de fons a tota la costa maresmeca.
Net i Polit us ha ofert el temps.
net i polit. Higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i polit. Carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i polit.
Acabem notícies actualitzades al llarg d'aquesta tarda aquí a Ràdio Calella Televisió. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Ara els deixem amb les notícies en xarxa. Adéu-siau.